L'audiovisual.
Benvingut, senyor Leonard Rosenman. Aquest compositor és qui obre el programa d'avui. Música de cinema per tots vosaltres al llarg d'una hora amb en Diego Monroy, en aquest cas el compositor de l'Este de l'Eden i Rebelde sin Causa, un músic amic íntim de James Dean, que va néixer el 1924, al setembre serà el seu centenari, i va morir al 2008. I va guanyar dos Oscars, però no com a compositor, sinó adaptador al cinema de músiques alienes, concretament a les pel·lícules Barry Lyndon, una banda, i Bound for Glory, per una altra. Però la veritat és que el seu treball com compositor de cinema era essencial per entendre la derivació de la música al llarg dels anys 50 i precisament aquesta banda sonora molt posterior, la de la versió animada del Senyor dels Anells, que adaptava només un llibre i mig dels tres de Tolkien, doncs va ser també un punt important en la història de l'animació moderna, quan es va començar a fer ús del rodatge d'actors reals per després convertir-lo en personatge animat. Música de màgia, aventurera, una mica de joguina, però, curiosament, no pot evitar la atonalitat que acostumava a acompanyar els treballs de Leonard Rosenman. Ell és qui obre camí pels nostres quatre convidats, que, com sempre, faran una mostra del seu talent durant aquesta hora de programa. Començant, com és habitual, per Franz Waxman, el primer de la sèrie, que ja està a tres pel·lícules de morir-se directament, a banda d'alguns treballs per televisió. Cinc anys abans de la seva mort, i per tant Mi dulce geisha, que és la pel·lícula que ara escoltareu, ja és un treball, diguem, de recta final. És una pel·lícula que es titulava només My Geisha a l'original, que va dirigir Jack Cardiff l'any 1962, un director de fotografia excel·lent, guanyador d'un Oscar com a fotògraf, no? Sovint director encertat. Jo recordo, per exemple, El senyor rebelde, que la va acabar ell, que era de John Ford, o Último tren a Katanga, com dos títols memorables de la seva carrera. Mi dulce geisha era una comèdia d'equívocs per explotar la capacitat del millor moment de Shirley MacLaine com a actriu per interpretar dones d'ètnies diverses. Per exemple, la Volta al món en 80 dies feia d'Índia, i aquí intenta fer de japonesa, perquè ella vol ser... interpreta una actriu que vol ser la protagonista de la Madame Butterfly, que vol rodar el seu marit, que interpreta Yves Montand, que vol una actriu japonesa real per fer el personatge. I llavors ella està molt gelosa i aconsegueix que la maquillin, vesteixin i l'ensenyin a moure's, de manera que dona el pego total, o com a mínim això t'has de creure. Què passarà, doncs? Que ara aquest senyor Yves Montand, marit i director, s'enamora de l'actriu japonesa que ha contractat sense adonar-se'n que és en realitat la seva dona, i comença aquí a haver un merder familiar i de rodatge de pel·lícula absolutament sensacional. Bé, com a mínim, diguem, agradable de mirar, perquè està plena, evidentment, d'això, de kimonos, de maquillatges exòtics, d'ametllers florits per tot arreu, de cerimonial, i de té. Waxman, per fer la música, com que havia, era una adaptació d'un rodatge d'una versió cantada de Madame Butterfly, de l'òpera, en definitiva, no? Doncs va haver d'adaptar Madame Butterfly pels fragments que havia d'aparèixer i va adaptar la seva música als temes i leitmotifs de Giacomo Puccini per aquesta òpera mítica. I, per tant, és molt Hollywood també el treball que va fer, però té l'avantatge de que té el talent de Waxman per una banda i el supertalent de Puccini per una altra. I el resultat ara el sentireu. Ell mateix dirigeix aquesta banda sonora i té les veus de Michiko Sunahara, que la soprano era japonesa autèntica en aquest cas, i Barry Morrell, que és qui fa el paper de l'americà. del soldat americà, que interpretava Robert Cummings, en realitat, a la pel·lícula. A la suite tenim els títols de crèdit, el tema de l'arribada a Tòquio, el duet d'amor, un tema que es diu Ets simpàtic amb mi, i, finalment, el comiat. Per tant, prepareu-vos, que ara ve òpera, no una miqueta només, però ve, sobretot, molt orientalisme made in Waxman.
Thank you. Thank you.
Mi dulce geisha, fins aquí aquesta comèdia d'equívocs estil Tutsi a la japonesa que va interpretar Shirley MacLaine i Montan i que la Paramount va encarregar a Jack Cardiff amb un Franz Waxman que, com anava d'un rodatge d'una versió al cinema de l'òpera Madame Butterfly, doncs evidentment va jugar amb leitmotivs de l'original, fins i tot aquest duet d'amor dels dos personatges principals i altres referències que apareixen aquí i allà al llarg de la seva partitura. I ja vindran els últims treballs de Waxman les pròximes setmanes. Ara ens anem a Bernard Herrmann. Un Herrmann que, com us dèiem l'últim programa, havia perdut de cop els dos referents que li donaven feina constantment i bons resultats. Ray Harryhausen i les seves pel·lícules fantàstiques d'una banda i el cinema d'Alfred Hitchcock. Tot allò s'havia acabat i el 65-66 anava perdut per Hollywood perquè ja ningú li encarregava res. Continuava treballant per Hitchcock, però per la sèrie de televisió, fent algun treballet petit, algun episodi de l'obra d'Alfred Hitchcock, i també algunes coses per televisió, algun TV movie, un capítol d'una sèrie, poca cosa. És el moment on de cop i volta apareix a Europa i François Truffaut, el crític i ja director de cinema que admirava tant i que havia fet aquelles mítiques entrevistes amb Alfred Hitchcock i que admirava a Bernard Herrmann. Especialment va pensar que quan havia de rodar la seva primera pel·lícula internacional en anglès, que era l'adaptació cinematogràfica de Fahrenheit 451, la novel·la de ciència-ficció o, diguem, de sociologia-ficció futura de Ray Bradbury, Herrmann seria el nom ideal. També el va aprofitar després per una altra pel·lícula, La novia vestida de negro, una adaptació de Cornel Woolrich. Aquesta producció anglesa, amb fotografia de Nicholas Roeg i gent de primer nivell com Tony Walton o Yvonne Blake, havia de ser interpretada per Terence Stamp i Tippi Hedren, l'actriu dels Ocells i de Marnie. Però al final la van fer Oscar Werner, que havia sigut el protagonista Jules i Jim de François Truffaut i amb qui aquesta vegada va trencar peres completament el paper de Montag, el bomber rebel. I Julie Christie, que en aquell moment estava a tope de feina, va acceptar fer les dues dones de la pel·lícula, interpretant una amb el cabell curt i l'altra amb el cabell llarg. La dona de Montag, que és la conservadora, la que està d'acord amb la llei, i la del cabell curt, la que és una rebel que llegeix i que forma part d'un grup d'humans amagats al bosc que s'han après llibres de memòria, perquè el tema, com tots sabeu, evidentment, és que llegir està prohibit i la funció dels bombers és cremar els llibres, cosa que Montag fa sempre fins que un dia acaba un llibre a les seves mans, l'amaga en el lavabo i el llegeix quan va al vàter i d'així descobreix la literatura i es converteix en un terrorista absolutament. No us diré res més que la partitura és un prodigiós retrat d'aquest món, realment és una altra gran obra mestra de Bernard Herrmann, que, per cert, Ray Bradbury va adorar absolutament, és a dir, li va agradar l'adaptació, però és que la música de Herrmann va ser realment la que li va semblar el punt crucial de l'adaptació que s'havia fet, no? I és una música que, per una banda, retrata el món nerviós dels bombers anant i tornant de cremar llibres amb com una serp que va voladissa gairebé, i també l'efecte de les llàgrimes del foc, podríem dir, no? Que són com de vidre, com flocs de neu. Ja sentireu la música que ho reflecteix perfectament. El tema líric d'enamorament és bellíssim, 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 i Herrmann va acceptar perquè ja sabeu que era difícil, i li va preguntar a François Truffaut, però escolta'm, si tu pots trucar a gent francesa, a Messiaen, per exemple, no? O Stockhausen, que no era més, però bueno, aquest també et diria que sí, per què em vols a mi? I l'altre li va dir, és que aquests em farien música del segle XX i tu em faràs música del segle XXI. I a Herrmann això li va semblar meravellós i per això va fer aquesta banda sonora de la que sentireu, dirigida per ell mateix, la suite que conté el preludi, els bombers, el monorail, la noia, l'interrogatori, el dormitori, la casa vella, el de la tola, lectura descoberta, flames, mort del capità, la gent llibres i el final. Thank you.
L'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Aquell últim tema que sentíem de Bernard Herrmann de la banda sonora de Fahrenheit 451, La temperatura amb el que el paper es crema, és inoblidable, perquè és l'escena en què Montag, el bomber, exbomber, s'incorpora als resistents que amagats als boscos, cadascun d'ells ha pres un llibre de memòria, perquè ja no es poden imprimir, i el va recitant en veu alta per preservar-lo pel futur. No recordo quin era el llibre que li donaven a ell perquè se l'aprengués, no? I la música era aquesta preciositat que heu sentit al final de la suite que acabem d'escoltar d'aquesta banda sonora. De Jerry Goldsmith, és que treballava tantíssim que ens hem de saltar moltes pel·lícules, és evident, vull dir, no ens hi cap tot. Per exemple, ara passarem pel damunt d'Instint Bàsic i Eternamente Joven, ni més ni menys, no? I tirarem milles perquè també hem de fer mostres de coses que no són habituals en la seva carrera, com per exemple la comèdia humorística. I això va arribar molt bé, amb una banda sonora potent també, en el cas de l'any 1993 de Dennis the Menace, o Daniel el Travieso, el personatge de les tires il·lustrades creat per Hank Ketcham, amb aquell nen que fa la vida impossible als seus veïns, als seus pares i a tots plegats. Allà es deia Dennis, a Espanya sempre es va dir Daniel, i va haver una sèrie mítica de la televisió americana entre el 59 i el 63 a la CBS, interpretada per Jay North, que va ser un èxit monumental. Llavors, després de Solo en casa, que s'havia rodat 7 anys abans, doncs va semblar a John Hughes, que va participar en la producció d'aquesta pel·lícula, que es podia fer una mena de Solo en casa bis, però amb Daniel el Travieso. A més, comptant amb un actor molt superior a Macaulay Culkin, que era aquest Mason Gamble, que la veritat és que no ha fet història, i a més amb uns veïns, les víctimes, interpretats per Walter Matthau, memorable absolutament, i la dona de Laurence Olivier, Joan Plowright, i un lladre que és l'enemic de tots, que era Christopher Lloyd, el senyor rar inventor de cotxes de Regreso al Futuro. Els gags de la pel·lícula són constants, és una catarata de situacions grotesques. Walter Matthau estava absolutament gloriós, i Goldsmith, molt simpàtic, molt decidit i molt content de poder adoptar també aquest tipus de material, ho va treballar amb una energia i d'una manera comparativa tan extraordinària i tan creativa com altres coses que li hem sentit, no? És idònia per retratar les trastades del nen i també per el previsible happy end amistós entre els enemics irrenunciables que són tots plegats. De fet, el que escoltareu ara és una banda sonora d'una pel·lícula de dibuixos animats, tal qual. Què és el que havia de ser? Per tant, amb orquestracions d'Arthur Morton i Alexander Courage i amb el mateix Jerry Goldsmith dirigint l'orquestra, una suite de Daniel el Travieso. Thank you. M'encanta com s'orquestra per fer dibuixos animats, i en aquest sentit Jerry Goldsmith va ser un autèntic mestre seguidor de Carl Stalling, el gran creador d'aquest tipus de música. Bé, doncs arribem a James Horner, i jo em vaig indignar absolutament l'any 2002 quan eren finalistes a l'Oscar a la millor pel·lícula la primera part del Senyor dels Anells, precisament Gosford Park, Mulholland Drive, Moulin Rouge i Una mente maravillosa, indiscutiblement la pitjor de les 5. I va guanyar. Guanya l'Òscar a la millor pel·lícula, guanya l'Òscar a la millor actriu de repartiment, el millor director, el millor guió adaptat. Mira, no m'agrada. M'agrada la música, que no va guanyar, perquè va guanyar la música de Howard Shore del Senyor dels Anells, que també, bueno, vale, compro, d'acord, ja aquí no ens barallarem, no? Una mente meravellosa, dirigida per Ron Howard l'any 2001, va ser la història de John Nash, un personatge real, un matemàtic genial, boig, condemnat a l'autodestrucció, que interpretava Russell Crowe. La veritat és que la banda sonora és una de les joies de James Horner post-Titanic, en un període en què, a poc, es va endinsar en un territori donant certs símptomes ja de fatiga creativa. Puntualment apareixien títols dignes de les meravelles que hem escoltat al llarg d'aquesta sèrie de la temporada, no? És una música, la d'una mente meravellosa, que es pot literalment comptar. Estem parlant de matemàtiques, no? Plena d'equacions en el pentagrama per tot arreu. És una autèntica floritura en aquest sentit, no? És una música que sembla existir com a resultat d'una mena de càlcul perfecte per part del compositor, però a veure, no deixa de ser un joc de nines russes, no? Una nina russa que amaga una nina russa, que amaga una nina russa, que amaga una nina russa, i tot això distribuït al llarg de les cinc línies del pentagrama de la partitura, no? I tot plegat sembla divertit, però resulta més aviat una provocació per l'oient, no? Que intenta seguir i discernir exactament si està sentint línies melòdiques o automatismes minimalistes, o què és exactament el que ha creat James Horner per aquesta partitura. I finalment completa el retrat d'una bellesa extraordinària, de la bellesa de la ment humana, encara que sigui la d'un boig que s'està destruint amb la seva obsessió. Dit això, us deixo amb ella, perquè la Hollywood Studio Symphony, dirigida per James Horner, amb orquestracions de James Horner i Randy Kerber, van fer realment un resum de tot aquest llibre de matemàtiques, musicalment parlant, que crec que és el punt i final ideal pel programa que acabeu avui d'escoltar.